Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6 i 18 minuts.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger Escapa.
Sí? Estem contents?
Bé, tot el content que es pot estar en una situació d'aquesta de lenta recuperació, entre cometes, d'una normalitat que no serà la mateixa que abans, almenys de moment, doncs tot el content que es pot estar, sí, el cel ajuda a estar content.
Per cert, jo crec que amb tot això del confinament, jo veig més gent interessada per l'univers i per totes aquestes qüestions que fem referides també a l'espai i el més enllà i a mirar per la finestra al cel. També segurament ha coincidit, Joan Anton, amb el llançament d'aquest SpaceX que va generar molta expectació, no? Però tu tens aquesta sensació també?
Totalment, sí, sí. Jo va coincidir i sí que això va generar l'aïllament de la nau, va generar molt d'interès, però no només, perquè ja venia una mica d'abans de gent que mira el cel i que busca planetes i que es fixa en detalls i que segueix temes científics. Jo crec que també és com una vàlvula d'escapament, no? Tota la tristor que estem vivint i els impactes de la situació fa que, bueno, busquis també coses interessants en les que poder posar la ment i puguis aprendre i puguis reflexionar, i a l'espai i a l'univers és una d'elles.
Uh-huh. Escolta'm, Joan Anton, com el tenim l'SpaceX? Perquè es va enlairar fa uns dies, la missió va anar com havia d'anar?
Sí, sí, tot va anar perfectament, no hi va haver cap problema. Ells, els dos astronautes, estan a dalt a l'estació espacial amb els tres companys que hi havia. Recordem que ja n'hi havia tres, un era americà i els altres dos cosmonautes russos, que em va fer molta gràcia perquè van haver d'estar allà com estaquirots aguantant els discursos, diríem, nacionalistes, que es poden entendre en un cas així, no? Dels americans i etcètera, no? Doncs ara estan allà i la NASA, que jo sàpiga, encara no ha dit en quin moment tornarà.
Mm-hmm. Però s'hi poden quedar unes quantes setmanes o mesos, no? Fins i tot?
Sí, sí, sí. De fet, la durada normal o promig són 6 mesos. Això és el que normalment s'estan les tripulacions regulars. El que passa que aquesta no és una tripulació regular, és una tripulació afegida en un viatge de demo, de prova, i no s'hi estaran pas 6 mesos, jo penso que no. Jo crec que potser s'hi estaran un mes, 5 setmanes, jo penso que anirà per aquí.
I com és el dia a dia d'aquests personatges? Què estan fent exactament?
Els que ja hi són, diríem, les tripulacions regulars no paren. La seva vida està totalment reglada minut a minut, i això ho saben des de mesos abans d'anar, saben el que faran. Fan experiments científics, fan proves tècniques, fan feines de manteniment. Llavors, ja et dic, cada dia hi ha una rutina i ells saben, amb unes taules que tenen d'horaris, què han de fer. El que no sé exactament és si aquests dos astronautes que ara s'han afegit, si tenen, diríem, tasques assignades, segur que en tenen, però vull dir, si van en aquest ritme o no, això ho desconec. Com que és un vol de prova, com et deia, i a més no formen part de les tripulacions estàndard o regulars, la veritat és que no sé ben bé si tenen aquest dia a dia tan pactat com tenen els altres. Mm-hmm.
Això és la Terra és plana. Aquest que sentiu és el Joan Anton Català, el nostre home científic, la veu astronòmica del programa. I avui amb el Joan Anton Català el que volem fer és parlar d'uns senyals misteriosos que no sabem ben bé d'on provenen, però que molts o alguns especulen que podrien ser, atenció, senyals alienígenes. Avui amb el Joan Anton Català parlem de les ràfegues ràpides de ràdio. A veure, avui un concepte nou, Joan Anton, ràfegues ràpides de ràdio. Què és això?
Sí, això és llarg de dir. Els anglosaxons, que sempre s'inventen els noms, els acrònims, ells en diuen FRBs, que són Fast Radio Bursts, que és això, ràfegues ràpides de ràdio. Doncs són emissions molt, molt, molt potents. Ara veurem com de potentíssimes són. I molt concentrades en el temps, és a dir, que duren poquíssim, que rebem de diferents punts de l'espai. La rebem en format de llum de ràdio. Sabem que les zones de ràdio, ja n'hem parlat moltes vegades, és un tipus de llum. Doncs això, emissions en format de ràdio, ones de ràdio, molt energètiques i molt concentrades amb el temps, i que ens provenen de diferents llocs de l'espai, i ara veurem que no sabem ben bé què és el que els produeix.
Quant temps duren?
són efímeres, i això és una de les grans coses que afegeix el misteri. La majoria duren per sota del mil·lisegon, és a dir, brutal. I moltes d'elles, la majoria ja no es tornen a repetir. És a dir, ens ve un senyal d'aquests, amb sort el detectem, dura per sota del mil·lisegon, ja no es tornarà probablement a repetir, després veurem que hi ha hagut alguna excepció, i això les converteix en uns senyals, com et deia, molt misteriosos, però també molt difícils d'estudiar, donat que no es repeteixen, només hi ha pocs casos de repetició, clar, tot el que no haguem pogut rebre en aquests fraccions de segon ja no ho tornarem a rebre.
Quan les vam detectar nosaltres per primera vegada? Quan ens vam adonar que existien?
El 2007. El 2007 es va fer l'anunci de la primera detecció, que de fet la vam fer amb dades històriques, vol dir que ja eren dades que s'havien recollit abans. El 2001 ja hi havia dades, però no s'havien analitzat i no s'havia trobat aquest senyal, i es va anunciar el 2007 a partir de dades històriques d'un radiotelescopi molt gran i molt potent aquí a Austràlia, que és el Radiotelescopi Parkes, i això ho va fer un estudiant de doctorat, tutelat pel seu director de tesi, doncs estava cercant dades històriques en aquests registres antics del radiotelescopi i se'n va donar compte que apareixia un senyal molt, 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 molt potent. Era tan potent que durava només 5 mil·lisegons, però en aquest temps de 5 mil·lisegons havia emès tanta energia com emet el nostre Sol en un any sencer, i a més va calcular que venia d'una font llunyana a uns 1.600 milions de llum. Per tant, era un descobriment com absolutament inesperat i sorprenent. I mira si era de sorprenent i inesperat que es dona l'anècdota que fins i tot la dona del tutor, del director de tesi, que és científica també i que és radioastrònoma, justament va dir que era impossible, que aquesta detecció era un error, que havia de ser un error, que no hi podia haver una font que emetés tantíssima energia concentrada en apenes 5 mil·lisegons.
Escolta'm, com les detectem, aquestes ràfegues, Joan Anton? Com es detecten?
Doncs mira, de casualitat, perquè, com et deia, que la majoria no es repeteixen, doncs aquí la qüestió és parar orelles, això ho fem amb radiotelescopis, a l'espai, esperant de rebre. No sabem ni quan ni on es produiran. El que passa que sí que tenim unes certes estimacions que ens diuen que són fenòmens que han de ser molt més freqüents del que nosaltres, òbviament, rebem. I, per exemple, hi ha estimacions que ronden entre les 2.000 i 10.000 esdeveniments d'aquest tipus cada dia. El que passa que, clar, la major part ens passen absolutament indetectats i només en veiem de tant en tant algun d'ells.
Com és que ens criden tant l'atenció?
Clar, primera, pel que dèiem abans, emeten una enorme quantitat d'energia. Ara he posat un exemple del primer descobriment, però ara que ja en portem forces descoberts, entenim que en un sol mil·lisegon emeten l'energia que el Sol emet en 10.000 anys. Això és que és increïble, és increïble. Per tant, això ja les fa com coses super, super extraordinàries. No hi pot haver gaires esdeveniments a l'univers que puguin actuar d'aquesta forma, que puguin emetre tanta energia i, a més, concentrada en tan poc temps. El problema és que, ara en parlarem, tenim algunes hipòtesis del que això pot ser, però no tenim encara clar l'origen. Inicialment, es va sospitar que per poder emetre tanta energia havien de ser fenòmens cataclísmics, catastròfics, per exemple, com el xoc entre estrelles de neutrons o un forat negre que s'està cruspint a una estrella, però això ho hem anat abandonant. Ara t'explicaré que aquestes primeres hipòtesis les hem anat abandonant.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Plana, avui amb el Joan Anton Català parlant de les ràfegues ràpides de ràdio. Aquestes ràfegues, Joan Anton, només es produeixen una sola vegada o es van repetint?
La major part es produeixen...
O sigui, ens les hem d'imaginar com això que sentim de fons o no?
Sí. No. Clar, la major part no es repeteixen. Per tant, només seria un toc d'aquests que acabem de sentir, però concentrat en menys, en fraccions de segon. És a dir, pràcticament nosaltres ni el sentiríem.
Amb la buida normal.
No, amb la freqüència d'una de la ràdio. Per tant, no el sentiríem. El podríem detectar en un receptor, en un radiotelescopi gran, de disc gran, si no n'hi ha això. La major part no es repeteix. I fins aquest moment de que no repetien, anava a dir érem feliços. No, perquè tampoc no sabíem què els provocava, però allà estàvem, no? Però el problema o la gran sorpresa, la primera de les grans sorpreses, després de la detecció, la trobem el 2015, on un grup de científics analitzant dades també històriques que ja s'havien enregistrat se'n dona compte que una d'aquestes ràfegues ràpides de ràdio s'havia repetit almenys 10 vegades des de que es va detectar per primer cop. Era la primera detecció, per tant, d'una font d'aquestes que emetia de forma repetida. Era l'única que es coneixia. I aquesta font, a més, la van poder situar en una galàxia situada a uns 3.000 milions d'anys llum. La veritat és que quan vaig començar a preparar el guió d'aquest programa, aquí hagués acabat aquesta resposta, Roger, però és que fa tres dies, s'ha publicat una notícia dient que aquesta emissió, aquesta que s'ha repetit, no només es repeteix, sinó que se li acaba de descobrir un patró de repetició. És a dir, s'està durant 90 dies emetent, no seguit, emet ràfegues curtes d'aquestes, durant 90 dies i després es passa 67 dies en silenci, entendre's, i torna a començar al cap de 90 dies. I això, com et dic, s'acaba de publicar fa 3-4 dies. Per tant, fixa-t'hi com de calent, mai més ben dit, no està aquest tema de les emissions energètiques de les ràfegues ràpides de ràdio.
Per tant, notícia d'últimíssima hora, no?, d'aquesta setmana, amb un concepte que entenc que deu ser bastant antic, no?, aquest o no, Joan Anton? Quants anys té? Quants anys sabem que existeixen aquestes ràfegues?
Les vam començar a detectar a començaments del segle XXI, però fins al 2007, que és la data aquesta que dèiem del radiotelescopi Parkes, fins al 2007 no tenim la primera confirmació amb dades històriques de que existeix això, una origen, que no sabem ben bé què és, que emet altíssimes energies concentrades en pocs segons.
Mm-hmm. Escolta, a mi d'on venen aquestes ràfegues? Perquè no sé si venen inclús de fora de la galàxia, perquè abans fèiem la conya aquesta de que hi ha molta gent que diu que també té a veure amb alienígenes, però no sabem d'on venen, no? Ben bé encara.
No, aquí hem anat tenint sorpreses. La primera va ser aquesta que et dic, de la primera que repetia. Després vam descobrir una fa un any que no només es repetia, sinó que, com ara t'he dit que ha aparegut la notícia, una que mostrava un patró molt fix de repetició. I ara aquesta altra notícia que t'he dit, que ja torna a haver-hi una altra que també mostra un patró de repetició. Això va disparar les hipòtesis i, sobretot, la imaginació dels humans. I va haver gent que van començar a sospitar que podien ser senyals artificials, fins i tot senyals d'ETs, de civilitzacions. Això els científics de seguida ho descartaven, no tenen ni la forma ni res que podrien fer-ho sospitar. I en aquest moment el que sospitem és que la seva font podria ser un tipus d'estrella de neutrons especial que en diem magnetars, que després t'explicaré si vols, que és un tipus d'objecte molt concret que és capaç d'emetre aquest gran output o gran producció d'energia en molt, molt, molt poquet de temps. I això ho produirien en una mena de terratrèmols que tindrien aquestes estrelles, com una mena de tremolors que farien que estornudessin, per entendre'ns, i enviessin aquestes ràfegues tan potentíssimes d'emissions cap a l'espai.
Entenc que alguna d'aquestes que hem detectat, per tant, sabem que venien de dins de la Via Làctia o no?
Sí, quasi totes les estàvem detectant de fora, fins una altra sorpresa. Clar, com que sabem tan poc, tot és sorpresa. Cada nou descobriment que fem ens porta llum o ens porta nova informació que per nosaltres és sorprenent. Doncs una de les darreres també va ser el descobriment d'una font dins la nostra pròpia galàxia. Sempre pensàvem que eren fenòmens molt, molt, molt llunyans i ara no tan sols. Ara veiem que també són fenòmens, almenys en tenim un de moment detectat, que ve de la nostra pròpia galàxia. Mm-hmm.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, parlant d'aquestes fantàstiques ràfegues ràpides de ràdio envoltades d'incògnites, però anem una mica més enllà. Què són això que ara m'apuntaves dels magnetars? I quina relació tenen amb aquestes ràfegues, Joan Anton?
Molt bé, aquest és el sospitós, és a dir, el culpable. En aquest moment posaríem les sospites en els magnetars. Els magnetars són estrelles de neutrons, que recordem, ho hem explicat alguna vegada, són els cadàvers del que anteriorment havia estat una gran estrella, una estrella massiva que quan mora genera o bé un forat negre o bé una estrella de neutrons. Doncs estrelles de neutrons són aquests objectes compactes que queden. Imaginem que tenen masses equivalents a la del Sol, però comprimides en espais de pocs quilòmetres, per tant tenen una enorme densitat, i n'hi ha de diversos tipus d'estrelles de neutrons, n'hi ha un tipus en concret d'estrella de neutrons, que són els magnetars, que a més de ser estrelles de neutrons comprimides i tal, tenen un enorme camp magnètic. Tenen un poderosíssim camp magnètic. El tenen, per entendre's, és com l'altre dia que parlàvem del camp magnètic de la Terra, doncs serien com uns imants absolutament potentíssim. Es fan alguns exemples, Roger, de com de potents són aquests imants? I perquè et facis una idea, des d'una distància equivalent a la Lluna, això són 385.000 quilòmetres, serien capaços de prendre't les claus del cotxe de la butxaca.
Imagina't.
Imagina la enorme potència, i nosaltres, òbviament, no podríem viure a prop d'una estrella magnetar, perquè aquest camp magnètic tan bèstia que té destrossaria els nostres àtoms. És a dir, simplement estriparia els electrons. Doncs aquestes són els que creiem que són culpables. Aquestes estrelles en enormes camps magnètics que giren, a més, doncs podrien tenir períodes d'inestabilitat i tenir aquests terratrèmols a la seva superfície que farien, doncs, això, que es tornudessin, per entendre'ns, i que matessin enormes quantitats d'energia cap a l'espai de forma molt direccional, com si fos un tret, i que duressin molt poquet en el temps.
Per tant, conclusió de tot plegat. Les ràfegues ràpides de ràdio no provenen de senyals alienígenes.
No. A veure, aquí, clar, podríem apostar. Jo la meva aposta ja la tinc clara des de fa molt de temps i jo diria que la major part de la comunitat científica, per no dir-te que tota, també la té clara. Tot i que no sabem, no hem pogut confirmar això que et deia, que siguin els magnetars, i encara tenim moltíssimes incògnites, les coneixem molt poc, però no tenen, no, les sospites no ens cauen, aquí no tenen la forma ni la tipologia que nosaltres esperaríem de trobar d'un senyal alienígena. Per exemple, que emetin tantíssima energia concentrada en tan poc temps. No tindria cap sentit. I, de fet, els senyals intel·ligents no els estem buscant aquí. No els estem buscant a les ràfegues ràpides de ràdio. Les estem buscant a emissions que són més normals energèticament, per entendre'ns, que duren més, que poden tenir patrons de repetició. Per tant, tot apunta que això té un origen natural, d'un fenomen extraordinàriament catastròfic, com el que dèiem, però no del primer de forats negres o de dues estrelles que col·lisionen, sinó d'aquests magnetars, d'aquestes estrelles de neutrons en aquest camp immens, camp magnètic tan immens.
Avui amb el Joan Anton Català, un nou capítol dedicat a l'astronomia i a la ciència, evidentment. Què hi passarà aquesta setmana si traiem el cap per la finestra i mirem cap al cel, Joan Anton? Perquè fa uns dies teníem una lluna tan preciosa fa una setmana.
Sí. Doncs mira, ara anava a comentar justament la Lluna, perquè tenim dues coses importants aquesta setmana que entrem. Una és aquesta propera matinada de diumenge a dilluns, una estampa xulíssima a l'última part de la nit, diríem primeres hores de la matinada, amb Júpiter, Saturn, Mart i la Lluna minvant, que se situarà al costat d'aquests tres planetes. És un moment d'aquests que ens agrada per fer fotos i enviar-les. Ens les poden enviar al meu compte de Twitter, Estels i Planetes, o les poden enviar al suplement. És el moment típic de fer aquestes coses. Però la notícia és que el proper dissabte, dia 20, a les 23:44 minuts, ens entra a l'estiu astronòmic. Aquesta és la gran notícia astronòmica de la setmana.
Per tant, arriba l'estiu, un estiu una mica típic, perquè ha fet molt fred aquests últims dies, però,
sí.
Però ja hi som, ja el tenim aquí,
Sí, clar, una cosa és l'estiu meteorològic i l'altra és l'estiu astronòmic.
I la nit més curta de tot l'any no ben bé sempre és la de Sant Joan, no, Joan Anton? O sí?
No, de fet, no és la de Sant Joan. No? Si vols, la propera setmana podríem fer, si vols, un capítol dedicat al solstici de l'estiu i allà ho explicaré en més detall. No és la de Sant Joan, sempre diem la de Sant Joan, no, és justament la del solstici, que és el 20, serà el dissabte dia 20. Aquesta nit serà la més curta de l'any, no pas Sant Joan. Mai no és a Sant Joan. És uns dies abans sempre.
Joan Anton Català, molt, molt interessant, com sempre. El podeu seguir, ja ho sabeu, @estelsiplanetes. Aquest és el compte que té el Joan Anton a Twitter i penja un munt de continguts interessants, un munt de vídeos, sempre. Per exemple, l'altre dia n'hi va haver un que em va cridar molt l'atenció perquè comparaves la mida i la rotació de la Terra amb Júpiter, no?
Sí.
I t'adones de com de petits som nosaltres comparats amb Júpiter,
Sí, i podríem posar 1.000 terres dins de Júpiter. 1.000, imagina't.
No som res, Joan Anton.
Però al mateix temps saps que quan algú em diu no som res, jo dic sí que som. És a dir, tot i aquesta humilitat de dir no som res, el que som capaços de fer,
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Gràcies, Joan Anton, una abraçada.
Tu igualment.